Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Avui és avui és el Dia de la Dona. En parlarem abastament a partir d'ara en el programa, en aquest tram del matí a Ràdio Estel. Una jornada reivindicativa, una jornada que ha de posar damunt de la taula moltes qüestions, una jornada que malauradament torna a arribar en plena discrepància política. Mira que ja en fa cinc. Portem 5 d'anys en què ha agafat força aquest Dia de la Dona, les manifestacions, etc. I no hi ha manera d'arribar a un 8 de març sense que no hi hagi una discussió profunda, latent, de fons. Segurament el més sorprenent aquest 2023 és que la discussió hagi arribat per una qüestió com és la llei del només si és sí. És aquella reforma que es va impulsar a partir d'aquella polèmica sentència per la manada, que semblava que havia d'estar, vaja, englobada en la unanimitat i que no hi havia d'haver discussió. L'aplicació d'aquesta llei del només si és sí, les rebaixes de penes, més de 700, les excarceracions, una cinquantena, aquí a Catalunya 75, 74, amb dades provisionals, han acabat portant a una nova picabaralla, però aquesta entre els propis socis de govern, entre el PSOE i Podem. Ahir es va viure o es va veure d'una manera absolutament agra al Congrés dels Diputats. Per si no en teníem prou amb tot plegat, ahir a la tarda teníem coneixement, explicava el programa Planta Baixa de TV3 aquesta violació en grup a una nena de Badalona de només 11 anys. Els 6 nois, nens, que hi van participar eren tots menors d'edat. De fet, dels 6, n'hi ha 5 que estan identificats. D'aquests 5, 3 ni tan sols tenien 14 anys. Això els fa, tècnicament, el que se'n diu inimputables. Ara parlarem també de què vol dir això. La notícia ens va sorprendre ahir, ja feia uns quants dies que havíem quedat amb la Marina Roig, que és advocada i vicepresidenta de la Comissió de Dones del Col·legi d'Advocats de Barcelona, que avui parlaríem d'aquesta reforma de la llei si és sí. Intentarem aclarir també alguna qüestió al voltant d'això que ha passat a Badalona, però vaja, podem anar a pams o anem-hi per parts. Marina Roig, molt bon dia.
Bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí. Comencem parlant d'aquesta reforma de la llei del només si és sí. Si és sí, en vam parlar, de fet, fa unes quantes setmanes, no? Quan s'havia d'aprovar i encara no sabíem què passaria o tot el que s'ha acabat desenvolupant, tot el que ha acabat passant a partir de l'aplicació d'aquesta llei del només si és sí. Quan van aparèixer aquestes dades, les darreres dades que es van donar, 721 reduccions de pena a tot l'Estat, aquestes 74 excarceracions, són xifres que a la Marina Roig, com a professional que fa tants anys que s'hi dedica, la van sorprendre o no?
No, un cop veus tot el problema de la forquilla de penes i que la llei, i bé que ja ho vam comentar en el seu moment, que no tenia una disposició transitòria clara que pogués establir un sistema de revisió de penes amb uns criteris determinats. El que passa és que jo, sempre que em pregunteu per aquesta llei, sempre la defenso perquè és una molt bona llei que té un articulat molt bo de protecció de les víctimes de violència sexual. És un estatut integral de protecció i ens estem fixant només en una part petita de la llei, que són les penes, que malauradament han provocat aquestes disfuncions que hem vist, que no seran solucionables amb la nova reforma. És una reforma de futur, no és una reforma de passat. Per tant, les revisions fetes quedaran fetes i les que s'estan fent ara quedaran també. I, malauradament, ens hem fixat en una part petita de la llei, que és important, evidentment, que són les penes, però que jo, sempre que parlo, defenso la llei perquè és una llei, en general, molt bona, que ha tingut, sí, una petita disfunció important, però amb una part petita de la llei.
Ah, però el problema és que el que ens surt mal més és la visió global de la llei, no? És a dir, la idea que en queda és la llei del només si és sí és una mala llei.
Exacte. I jo crec que això és un problema de comunicació des del primer moment. És a dir, jo crec que quan van començar a sortir les revisions de penes s'hauria d'haver fet una comunicació en el sentit, bueno, és un efecte indesitjat de la llei, però la resta és bona i s'hauria d'haver intentat, sense deixar el focus de les penes, que evidentment és important, intentar explicar la resta de la llei perquè la ciutadania no tingués avui dia aquesta percepció de que ha estat una mala llei. Perquè la reforma que es fa ara és una reforma sobre penes, però la resta de la llei no s'ha tocat per res, absolutament per res. O sigui, estem parlant d'uns quants articles del Codi Penal quan aquesta llei reformava 16 lleis en total de l'ordenament jurídic, i no estem parlant només d'una, i a més establia, insisteixo, no, 61 articles amb tot un articulat de protecció de les víctimes, que es manté, evidentment, en vigor, i que és absolutament defensable i que potser hauríem d'haver hagut de posar el focus una mica més en això i no només en les penes.
Clar, quan nosaltres parlem amb qui us dediqueu al dret penal, ens dieu, és cert, la llei, veient el que ha passat amb les penes, pot ser que tingui un problema tècnic en la qüestió, no? Concreta de les penes, i vaja, aquí hi haurà la discussió de si s'ha d'arreglar. Políticament, la lectura que se'ns fa és, escolta'm, això que s'està plantejant no és reformar les penes, sinó tornar a situar-nos en l'estadi de la llei anterior, i el consentiment desapareix com a eix vertebrador del que és aquesta llei. Tècnicament, vosaltres teniu aquesta percepció? És a dir, realment, amb la modificació que s'està plantejant i com s'està plantejant, s'està desvirtuant la situació o el posicionament del consentiment com a eix de l'agressió i es torna al model anterior?
Home, jo rotundament no, perquè si llegeixes la pròpia proposició de llei, a la pròpia exposició de motius, és a dir, l'articulat no toca el consentiment per res, no toca per res l'únic tipus penal d'agressió sexual, és a dir, es manté l'acumulació d'abús sexual i agressió sexual com es redefineix com a agressió sexual. Això està exactament igual que estava amb la llei 10/2022 i el consentiment està exactament igual, però la pròpia exposició de motius ho diu expressament, que no afecta ni a la part del consentiment, que no es toca la part del consentiment, ni es toca la unificació de l'abús i l'agressió sexual amb un únic delicte d'agressió sexual, que era una part molt important de la pena. Per tant, si llegeixes l'articulat de la llei, només estan tocant forquilles de penes. Forquilles de penes. Jo insisteixo que no... En la meva opinió és que no, i només cal llegir-se la llei per poder-ho deduir.
En quin punt queda l'ús de violència o la intimidació, o que aquesta agressió sexual acabi passant sobre una dona que tingui anul·lada la consciència, no? És a dir, al final són aquests tres supòsits, no? El que ara s'està intentant introduir una altra vegada. Per què és necessari introduir aquests tres, si és que és necessari com a via per solucionar la disfunció que hi havia amb la qüestió de les penes?
Jo crec que s'ha intentat limitar una mica la discrecionalitat dels jutges i les jutgesses a l'hora d'imposar la pena, perquè com s'havia eliminat la diferència entre abús i agressió sexual, tot es diu ara, tot és agressió sexual, i les forquilles de les penes s'havien ampliat perquè abarcaven des de les antigues penes que es preveien pels abusos fins a les penes de les agressions sexuals antigues. Llavors, aquesta forquilla era tan àmplia com que una violació que consisteix en una agressió sexual en penetració, sense violència o amb violència, tot és violació, tenia una forquilla de pena d'un a quatre anys. Doncs ara s'ha dit, la forquilla de pena d'aquest tipus, quan no hi ha violència o intimidació, és igual, la mateixa que hi havia a la llei 10/2022, la llei del només sí és sí, d'un a quatre anys, però si hi ha violència o intimidació o la víctima tenia anul·lada la seva voluntat per qualsevol motiu, la pena va d'un a cinc anys. És a dir, mantenen la mateixa forquilla, però en aquest cas han elevat una mica la màxima. I després, en els casos de violència, quan hi ha violència o intimidació, la forquilla de pena anava, insisteixo, en el cas de violació, de 4 a 12 anys era la forquilla de la violació, i el que han fet és pujar la forquilla de 6 a 12 anys. El màxim es manté, però el jutge no pot, en el cas d'una violació amb violència o intimidació, no pot imposar una pena, per exemple, de 4 a 6 anys, que podria haver imposat amb l'anterior, amb la llei 10/2020.
Clar, ara aquests dies, quan la ciutadania escoltem les discussions polítiques al voltant de com s'ha de fer aquesta reforma i del que implica des del punt de vista de la violència o la intimidació, sentim, no?, que una part del discurs és, escolta'm, si estiguen endavant aquesta reforma, les dones hauran de tornar a demostrar que hi ha hagut violència, hauran de tornar a demostrar que s'han hagut de resistir, hauran de tornar a demostrar, és a dir, tot allò que es va qüestionar molt a partir, per exemple, de la sentència, de la primera sentència de la Manada, i que va acabar derivant en la llei del només sí és sí. Clar, jo pregunto, aquests 4 mesos hi ha hagut una sèrie de revisions de condemnes que han portat a la situació que han portat, però clar, aquests 4 mesos també es deuen haver hagut de tirar endavant procediments aplicant la nova llei. Realment, en aquests 4 mesos s'ha pogut apreciar que amb la nova llei aquest fet de la intimidació, de la violència o de l'explicació o la justificació o no d'aquesta violència s'abordava de manera diferent a les sales, i més enllà de la revisió de penes, no? L'aplicació de la llei tal com estava ara havia suposat un canvi en aquest sentit?
No hem tingut ni temps de poder valorar-ho, perquè en 4 mesos no hi ha cap procediment que comenci i acabi, i per tant es pugui valorar la prova. Però jo crec que estem barrejant unes coses amb unes altres. És a dir, una cosa és la forquilla de penes que té el jutge per imposar i una altra cosa és la prova. Vale? Llavors, si tu amb una violació tens una forquilla de 4 a 12 anys, vale? De 4 a 12 anys, sí, sí. Doncs el jutge valorarà, en funció de les circumstàncies, quina forquilla de pena li imposa. Vale? I la víctima ha d'acreditar, perquè ho havia d'acreditar abans i ho seguirà acreditant amb la llei barra 2022 i amb la reforma, la víctima, evidentment, ha d'acreditar totes les circumstàncies que rodegen aquella violació, inclòs, evidentment, si existís violència o si existís intimidació. Això és feina de l'acusació, acreditar-ho, sempre ha estat així i sempre serà així perquè estem en el marc d'un procediment penal.
Fins i tot amb la llei actual, tal i com està ara i sense haver-li fet aquesta reforma, per entendre'ns, eh?
Efectivament, és un tema de prova que tothom ha d'acreditar qui exerceix l'acusació particular o popular o la fiscalia amb un procediment penal. Vale? El que es fa amb la reforma no s'altera el règim de prova. El que es fa és limitar la discrecionalitat del jutge, que en el cas que hi hagi hagut aquestes circumstàncies de violència i d'intimidació, se li impedeix, dins d'aquesta forquilla de 4 a 12, per exemple, doncs només podrà posar de 6 a 12 anys. No se'n podrà anar a la forquilla mínima de 4 a 6 anys. I si hi ha circumstàncies atenuants molt qualificades i s'ha de rebaixar la pena, l'haurà de rebaixar des d'un mínim de 6 anys, no un mínim de 4 anys. Jo entenc que el tema de la prova no té a veure amb les forquilles penològiques que s'han modificat ara. Això és la meva opinió.
Clar, però en qualsevol cas són dues discussions que entenc que són dos plans diferents de la llei, no? Un és més tècnic i l'altre segurament té més a veure amb l'esperit de la llei, per entendre'ns, no? I en la discussió política segurament s'acaben imbrincant o s'acaben barrejant l'una cosa amb l'altra, quan tècnicament vosaltres, com a professionals, quan heu de fer l'aplicació d'aquesta llei, segurament una cosa no té a veure amb l'altra.
Sí, efectivament. No? Jo crec que, bueno, hi ha hagut un enrocament, no?, polític de dues posicions, que potser si s'haguessin anat per defensar la llei més enllà del tema de les revisions de penes, doncs potser no estaríem amb aquesta discussió. I sobretot, a mi el que em frapa és que al final, és el que deies abans, que la ciutadania té avui dia la idea de que aquesta llei és una llei dolenta. I les víctimes poden tenir la sensació que aquesta llei no les protegeix, quan la llei les protegeix i és una bona llei.
Segurament perquè jo crec que en la darrera ocasió que havíem parlat també d'aquesta llei, una de les derivades d'aquesta discussió política pot ser la percepció de que la llei és dolenta, i l'altra, que continua abonant segurament la idea que les lleis són més bones o més dolentes, o que les lleis protegeixen més o protegeixen menys, només en funció del grau punitiu del resultat de la pena que es planteja, no?
Efectivament, al final hem reduït tota la discussió amb una discussió de punitivista, ja està. És a dir, castigo més, soc més bo, castigo menys. protegeixo menys. Quan, insisteixo, la llei té tota una sèrie de mesures de protecció de les víctimes i de prevenció. De prevenció. És a dir, evidentment s'ha d'actuar quan se l'ha comès una agressió sexual, però l'ideal seria poder evitar aquella agressió sexual, poder-la prevenir. I en aquest sentit, pues, insisteixo, que estem davant d'una molt bona llei.
Qualsevol cas, que no deixa de ser sorprenent, no?, que hi hagi un discurs polític que es vol que sigui contundent i combatiu, no?, en la lluita, en l'erradicació de la violència masclista, no?, i del seu combat, i que després hi hagi una enganxada tècnica entre els membres del govern, que són els que han impulsat aquesta llei.
Bueno, suposo que el fet que tinguem eleccions properes, pues, fa que... no? Tingui la sensibilitat a flor de pell, per dir-ho d'alguna manera.
Aquesta és la discussió política que hi ha al voltant d'aquesta llei. Ahir es va poder veure i viure d'una manera molt crua amb la discussió que hi havia al Congrés dels Diputats. Ahir a la tarda coneixíem també el cas d'aquesta violació d'una nena de només 11 anys a Badalona, on hi ha implicats sis nens menors d'edats, tots ells, però a més també com a mínim tres d'ells que tenen menys de 14 anys. Clar, explicàvem nosaltres a l'informatiu que tinguin menys de 14 anys vol dir que són inimputables. Tècnicament, què vol dir que són inimputables?
Doncs que no poden ser sotmesos a un procediment judicial ni condemnats penalment parlant per aquesta agressió. O sigui, encara que s'acredités que s'ha comès, no seran sotmesos a procediment judicial. És a dir, nosaltres tenim una llei de responsabilitat penal dels menors de l'any 2000 que situa la responsabilitat penal dels menors entre els 14 i els 17 anys. No? Fins als 18 anys menys un dia, Si un menor comet un delicte, doncs estarà sotmès amb aquesta llei i passarà per un procediment judicial amb una fiscalia de menors i amb un jutjat de menors i se li podrà imposar. En menors no parlem de penes, parlem de mesures, se li podran posar una de les mesures que preveu la llei. No? En aquest cas, doncs, si és una agressió sexual amb penetració del 179, doncs, un menor entre 14 i 15 anys podria tenir una mesura d'internament en règim tancat d'un a 5 anys, per exemple. Sí. Si té 16 o 17, una mesura d'un a 8 anys d'internament en règim tancat, però si té menys de 14... no seran ni tan sols sotmesos al procediment judicial. No es podrà determinar si van ser responsables o no penalment, ni tampoc se'ls podrà imposar cap mesura.
La investigació s'ha de fer, però? És a dir, quan es faci la investigació, s'està fent aquesta investigació i s'acabi judicialitzant, diguem-ne, encara sigui en un jutjat de menors, evidentment, no? Sabem que hi ha sis nois, d'aquests sis, cinc que estan identificats. Aquests cinc identificats, en tenim dos que tenen més de 14. I tres que en tenen menys. Aquests tres a la investigació apareixeran, però quan es comenci el procés judicial no hi seran per a res.
No hi seran com... El podran ser citats potser com a testimonis, man? Potser com a testimonis, però evidentment com a investigats no. I les diligències d'investigació evidentment no aniran dirigides a esbrinar si ells van tenir participació o no. Aniran dirigides a esbrinar si els dos menors que poden ser jutjats han tingut una participació. Col·lateralment anirà sortint, potser el seu nom o referències amb ell, però no seran objecte d'investigació.
I, en canvi, els altres dos nois, de moment, aquests dos nois, a l'espera de conèixer el qui no ha estat identificat, els que tenen més de 14, si tenen entre 14 i 15 anys, per entendre'ns, és aquesta forquilla d'un a 5 anys d'internament, seria la pena a la qual es poden enfrontar ara, per entendre'ns,
La jurisdicció de menors és molt flexible en el sentit que la llei de responsabilitat penal dels menors preveu unes mesures concretes, però després en funció del menor, de les seves circumstàncies i dels fets, el jutge té bastanta flexibilitat i marge de maniobra a l'hora d'imposar les penes. Jo us he dit, les penes que estan previstes, no, en el cas de la llei de responsabilitat penal dels menors, previstes en el cas d'agressió sexual. No?
Clar, quan ara, per exemple, hem parlat de la llei del només si és sí, no? I dèiem, no? Ens posava una mica les mans al cap, que es redueixi el debat a la qüestió estrictament punitivista, a les penes, no?, de presó que es poden posar i fins i tot amb la qüestió de hi ha hagut excarceracions. No? En un cas amb menors, com és aquest cas, la justícia té tendència a sentenciar el que és el tancament en règim tancat, per menors o no té massa sentit?
Depèn del cas, i insisteixo, també depèn del menor. És a dir, l'objectiu del procediment de menors no és només sancionar, vale? Que també, vale? Però és, sobretot l'objectiu és que el menor aprengui i entengui que el que ha fet és un delicte i, sobretot, que no torni, no? Que aprengui que de futur no ha de tornar a repetir cap d'aquestes conductes. És a dir, que quan arribi a l'edat adulta no es torni a produir cap delicte. Per tant, és una jurisdicció més flexible en el sentit que les mesures que s'imposen sempre van dirigides a educar aquell menor, vale, perquè entengui això. Moltes vegades, en funció de la situació del menor i de fets, l'equip tècnic que sempre intervé en el procediment de menors, és un equip format per psicòlegs, assistents socials, etcètera, en funció del menor pot suggerir al jutge que determinades mesures no són adequades per aquell menor, perquè potser aquell menor ja ha tingut un procés de reflexió, ha tingut una contenció familiar, ha tingut etcètera, i li pot proposar substituir, per exemple, no, mesures per unes altres, una llibertat vigilada, no, que ells puguin fer aquell seguiment d'aquest menor, i consideren que això seria suficient. Llavors, insisteixo que la jurisdicció de menors no només té com a objectiu castigar, i també, vale, sinó que el procés, que el menor pugui fer aquest procés d'enteniment i de reeducació, no, per garantir que d'adult no torni a cometre cap delicte. I en aquest sentit és bastant més flexible que el procediment d'adults.
Clar, i en aquest sentit, hi ha algun mecanisme previst perquè la percepció que en tinguin els menors de 13 inimputables no sigui el d'impunitat? És a dir, hi ha alguna manera o algun mecanisme, algun toc d'atenció, algun càstig per a aquests menors de 14 perquè no acabin amb la percepció de, escolta'm, vam fer allò i aquí no passa res?
No. Com a càstig, no. El que sí que hi ha és que hi ha uns serveis socials i hi ha una DGAIA, vale? Una Direcció General d'Atenció a la Infància, a la Generalitat, que en casos com aquests sol actuar, sol intervenir per veure, no?, què ha passat en el cas d'aquest menor, vale? Si aquest menor es necessita fer una actuació sobre ell des d'un punt de, no, des dels serveis socials, oferint-li algun tipus de, potser de tractament o de seguiment, vale? I la DGAIA intervé en els casos de menors de 14 anys, no per sancionar, sinó per veure quina és la situació d'aquest menor i quines són les necessitats que té aquest menor per reconduir, no, aquesta situació. Insisteixo, tornem a parlar d'ho sempre, perquè quan arribi l'edat adulta no torni a cometre aquests fets i aprengui, no, que aquests fets no, directament són delictes.
Aquí una qüestió és el recorregut penal. Des d'un punt de vista per la via civil, es pot demanar algun tipus de responsabilitat en aquests menors de 14 o als seus pares com a responsables?
Són els pares els que són responsables, eh? Inclús a la jurisdicció penal de menors, és a dir, al menor se li pot imposar una mesura, però la responsabilitat civil, responsables directes són els pares.
Els responsables directes són els pares.
Són els pares, civilment parlant, eh? A la
jurisdicció... Sí, no, evidentment.
Són menors, eh? Per tant, a fora, no? També, doncs, un procediment civil per tenir una indemnització pels perjudicis causats, s'hauria de dirigir contra els pares.
La Mariona Roig és advocada, és vicepresidenta de la Comissió de Dones del Col·legi d'Advocats de Barcelona. Si no m'equivoco, avui faciliteu algunes dades, no?, de l'advocacia, sí, dels darrers 20 anys. Seran dades bones o no?
Sí, jo crec que sí. Tenim a les 10:30 al Col·legi de l'Advocacia, sí, de Barcelona. Fem una lectura del manifest que cada any fem la Comissió de Dones. Després presentem, si em permets, aprofito per dir que presentem un premi jurídic en matèria d'igualtat,
sí,
del nom de la primera dona advocada del Col·legi de l'Advocacia, la Maria Soteres Mauri, sí, proposat aquest premi per la Comissió de Dones, perquè teníem molts premis que otorgava cada any al Col·legi de l'Advocacia, però sempre teníem noms d'homes, es referien sempre a advocats, degans, magistrats, tots molt excel·lents, i hem creat el primer premi dedicat a una dona, la primera advocada col·legiada a Barcelona, que va exercir com a advocada el 1927, i després presentarem aquestes dades en matèria d'igualtat, en matèria de tort d'ofici, també de violència de gènere masclista i en matèria d'igualtat. Jo crec que en matèria d'igualtat hem avançat, el col·legi ha avançat, en matèria de tort d'ofici, doncs, i violència masclista, doncs, malauradament les xifres s'han incrementat, i això sí que és una mala notícia.
Mariona Roig, un plaer. Gràcies per ser-hi i bon dia de la dona.
Igualment.
Que vagi molt bé, molt bon dia. Passant 7 minuts del punt de les 9 del matí.
Ràdio Estel.